Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Nervis, mascaretes i distància de seguretat. Aquests són els tres ingredients de la selectivitat que ha començat avui arreu de Catalunya. Enguany, les proves d'accés a la universitat estan marcades, òbviament, per la Covid-19. El Sergio, un dels estudiants que fa la selectivitat al campus de la UAB a Covadonga, ha explicat a Ràdio Sabadell quines mesures de seguretat han hagut de seguir.
Hem entrat, ens hem rentat les mans amb gel desinfectant i després ens hem sentat cadascú a una cadira. El que estaven marcades els llocs on podia sentar amb un gomets de color groc i ens hem sentat allà amb la mascareta i quan una vegada ja sentats ens han deixat treure la mascareta perquè si no a l'hora de fer l'examen t'ofegues una mica.
Per garantir aquesta seguretat, Sabadell també ha ampliat les seus, on un total de 1.200 alumnes sabadellencs faran entre avui i divendres tots els exàmens. A banda del campus universitari, també es fan proves als instituts Joan Oliver, Jaume Viladoms, Pau Vila i el Sagrada Família. De seguida us ho expliquem. Abans, repassem la resta de temes destacats d'aquest dimarts 7 de juliol.
Titulars.
La família d'Helena Jubany ja ha formalitzat la petició per reobrir el cas. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia.
Tot plegat després que s'hagin trobat proves noves i testimonis que avalarien aquesta reobertura.
L'advocat Benet Salellas ha estat l'encarregat d'explicar-ho a les portes dels jutjats de l'Eix Macià, on ha estat acompanyat per membres de la família de Jubany.
El que esperem, sobretot, ja s'ha dit, no? és justícia, i jo penso que des d'una perspectiva exclusivament tècnica, jurídica, doncs els arguments estan claríssimament sobre la taula per justificar una decisió de reobertura que, a més, necessitem que es dicti perquè posi el comptador a zero per evitar la prescripció dels fets.
El d'avui és un pas més per esclarir les circumstàncies de la mort d'Helena Jubany l'any 2001 a Sabadell, marcat per les mancances de la investigació policial.
Durant el Notícies Migdia també us desgranarem els punts més destacats de l'ordre del dia del ple municipal d'aquesta tarda. Començarà a les 4 i per primera vegada des de l'inici de la crisi sanitària tornarà a ser presencial per als 27 regidors de l'Ajuntament. En esports, Xavi Boniquet renova amb el Sabadell per una temporada més.
A partir de les 2 al programa Hotel Suís conversarem amb el migcampista Arlequina, tot en el dia que hem sabut que el partit contra l'Atlético B del play-off ja té horari confirmat. Serà el diumenge de la setmana que ve a les 8 del vespre al Nuevo Mirador del Jazires.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Dia més aviat núvol i han baixat una mica les temperatures, però continua fent calor. Quina serà la tendència de cara a les pròximes hores? Estel Figueres, molt bon dia.
Hola, aquest dimarts continua amb intervals de núvols a les comarques de Barcelona, també al sud de Girona, núvols que esperem que al llarg de la tarda quedin més restringits a punts de muntanya i també del Pirineu i Prepirineu. Amb tot, com a molt, deixaran alguns ruixats en aquesta serra transversal, també punts al Pirineu i al Prepirineu, ruixats que seran en general d'intensitat feble. El que s'ha destacat però avui és aquesta baixada de la temperatura, més de 4 graus en moltes localitats ha baixat aquesta temperatura al centre del dia i esperem que es mantingui aquesta tendència al llarg de la tarda, màximes que com a molt arribaran fins als 33 graus a Ponent o ja han arribat fins als 30 graus al Vendrell. Per tant, com dèiem avui, un ambient més fresc i de cara a demà sembla que arriba una pertorbació que podria fer arribar al final de la jornada més núvols i algunes precipitacions a l'extrem sud. I de moment ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I comprovem com funciona a aquesta hora el transport públic. Ens ho explica el David de Toro des del Transmet. Molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons informen les empreses operadores d'aquests serveis. Recordeu, però, que la línia R1 de Rodalies es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes pels desperfectes del temporal Glòria. I finalment, destacar que des d'avui fins divendres, amb motiu de les proves d'accés a la universitat, es reforça el servei, sobretot per connectar amb l'autònoma. Ferrocarrils de la Generalitat, a més de funcionar al 100%, fa reforç dels agents d'estacions. Rodalies de Catalunya posa en marxa les línies R7 i R8 amb un horari especial adaptat a les proves i torna a funcionar el bus propi de l'autònoma que connecta amb les estacions de Rodalies. També reforcen el servei i adapten horaris les línies de bus B6, UAB, Badia, Barberà, Sabadell i la línia express E3. Finalment, els busos de Palau-Solità a Sabadell entren a Polinyà per permetre transbordar amb l'estació de ferrocarrils Creu Alta. De moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia, David. I pel que fa a la circulació a les carreteres catalanes, a banda de les restriccions, els accessos i les sortides de la comarca del Segrià, a aquesta hora us hem d'explicar que a l'A2 hi ha dos carrils tallats a Castellolí en sentit Barcelona per un accident. Això provoca 3 quilòmetres d'aturades. Passen 6 minuts a 2:15. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
Uns 1.200 estudiants sabadellencs han començat avui la selectivitat. A nivell global, un total de 39.904 alumnes catalans s'han matriculat enguany a les PAU, xifra que suposa un 15% més d'inscrits respecte de l'any passat. Enguany, però, les proves venen marcades per la Covid-19. El coronavirus ha condicionat el desenvolupament normal dels exàmens i ha obligat a aplicar diverses mesures acadèmiques i organitzatives. Raquel García, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Els exàmens, per començar, es faran en 4 dies en lloc de 3 i no només als campus universitaris, sinó que també s'incorporen als centres de secundària. A Sabadell, 300 alumnes ho faran al campus de Sabadell, però també a l'Institut Joan Oliver, amb 222 estudiants, amb l'Escola de Sagrada Família, amb 209, i l'Institut Jaume Viladons, amb 216, i el Pau Vilà, amb 197. El director d'aquest centre, precisament, en Josep Lluís Navarro, explica com s'han preparat per acollir unes proves d'aquestes característiques al Pau Vila. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Nosaltres doncs havíem de tenir en compte doncs tots els requeriments sanitaris que tenen doncs les concentracions de gent, com per exemple la distància de seguretat, la pot tenir a l'abast doncs l'hidrogel, considerar doncs els fluxos de circulació dintre del centre, en general doncs mantenir doncs totes les condicions perfectes sanitàries perquè doncs no hi hagin contagis. Llavors doncs això és el que ens ha portat més temps.
A les 9 del matí, els alumnes han començat els exàmens de llengua i literatura castellana i després ha estat el torn per algunes matèries de modalitat. En Brandó i el Gerard, de l'Institut Agustí Serra, expliquen com han viscut aquesta selectivitat atípica.
Ha estado un poco raro, pero supongo que sí es necesario, que teníamos que entrar separados, primero un grupo y así, y luego teníamos que tener una distancia cuando estábamos haciendo el examen, pero si querías podías estar sin la mascarilla, que eso era lo único que podría molestar mientras estás haciendo el examen.
Sí, jo ho he viscut una mica més dificultós perquè no teníem les classes presencials, però ha anat bé. El castellà, que ha sigut el primer examen que hem fet, i a mi m'ha anat bastant bé.
Teresa Ferrer, professora de l'Institut Agustí Serra i també que ha fet de vocal al campus de Sabadell acompanyant els alumnes, explica que els estudiants enguany estaven més neguitosos per diversos motius.
Jo considero també igual les mesures totalment correctes per no contagiar-nos i tal i no tenir relació amb els altres, però tampoc ha estat molt diferent, perquè normalment també a un examen sí que ens separen. El tema només d'entrar a l'aula, fer les files i l'alcohol i de les mans i ja està.
Demà a les 9 del matí es faran dues assignatures més troncals, com ara llengua catalana i estrangeres, a més d'assignatures de modalitat. L'últim examen de la matèria obligatòria serà dijous amb història. Els exàmens es tancaran divendres a 2:15. Els resultats de les proves se sabran el 27 de juliol i les notes de talls es donaran a conèixer el 6 d'agost.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
I és, sens dubte, un altre dels temes del dia. La família d'Helena Jubany ha sol·licitat la reobertura del cas de l'assassinat de la jove sabadellenca. L'advocat del cas, Benet Salellas, va presentar el 5 de juny passat al jutjat número 2 de Sabadell la petició de reobertura, al·legant nous testimonis, nous indicis i també proves noves que desmenteixen les coartades d'un dels principals acusats. Això ho ha explicat el mateix Salellas en una roda de premsa aquest migdia.
El que hem fet, sobretot, ha estat aportar nous elements dels quals el jutjat no disposava en el moment en què va dictar la resolució d'arxiu. Són nous elements de prova, alguns documentals, d'altres testificals, d'altres de tipus més pericial i tècnic, vale? Que el que fan és qüestionar d'arrel les declaracions que els diferents intervinents van tenir en la fase d'investigació i que, al nostre entendre, doncs, desmunten i enderroquen les coartades dels principals sospitosos.
Totes aquestes proves i testimonis han aparegut arrel en part, Helena, de la col·laboració ciutadana.
Sí, fa mesos que la plataforma Reobrim la causa Helena Jubany va llançar un manifest en què demanava justícia per la jove sabadellenca. Doncs bé, aquesta justícia es va transformar en una mostra de solidaritat cap a la família, en forma de donacions econòmiques per reobrir la causa, però també, afirma Salellas, en declaracions i confessions relacionades amb el cas. Maria Argudo, portaveu de la plataforma Reobrim la causa Helena Jubany, ha explicat aquest allau de solidaritat.
Estem rebent doncs, molts inputs, no? Molts missatges de solidaritat, de recolzament cap a la família, molta gent que ha perdut la por, molta gent que ha fet aportacions econòmiques, molta gent que encara que no hagi pogut fer aportacions econòmiques vol ajudar d'altres maneres. I bueno, la veritat és que estem veient que el poble el que vol és que es faci justícia, el poble vol saber la veritat. I una cosa que per mi és molt important també és que la gent ja no es planteja que un feminicidi quedi impune.
Helena Jubany va aparèixer morta el desembre del 2001. El cas es va sobreseure l'any 2005 sense aclarir l'autoria del crim i la família sempre ha denunciat que la instrucció va estar farcida d'errors. Ara el jutge ha de decidir si vol tornar a obrir el cas o no, atenent-se a les noves proves presentades.
Doncs el cas d'Helena Jubany torna a estar sobre la taula de l'actualitat. Com ha viscut, però, la família tot aquest suport de la societat sabadellenca i com s'enfronten per a tornar a parlar d'aquesta mort? L'Helena Molista ha assistit aquest matí a la roda de premsa per explicar tots els detalls d'aquesta possible reobertura del cas i ha tingut l'oportunitat de conversar amb el Joan Jubany, germà de l'Helena.
Joan Jubany, germà d'Helena Jubany, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Salut i bon dia tinguem.
Amb la campanya de suport i micromecenatge que veu engegar ha tingut un èxit impressionant. Més de 700 persones hi han participat i heu recaptat més de 20.000 euros. Com us sentiu?
Home, doncs ens sentim molt afalagats i desbordats per tanta empatia i solidaritat. I realment ens adonem doncs, això, no? que després d'una certa travessa del desert, per dir-ho d'alguna manera, com a família, doncs ens hem trobat això, que la gent, que molta gent ha fet seva la causa, la sent seva i reclama justícia per l'Helena. I la veritat és que no hi ha paraules prou boniques per descriure la sensació que provoca aquest escalf, aquest acompanyament que ens hem trobat.
La reobertura del cas en aquest sentit és molt positiva, però a nivell emocional, no? Potser es torna a passar una mica per un malson, entre cometes. Com ho afronteu?
Bé, nosaltres com a família i com a persones humanes que som, és evident que cada cop que, no, que toca tornar a parlar del tema, que surt el tema, doncs això ens remou i costa. A més, cadascú de la família ho portem com bonament podem, cadascú a la seva manera. Però és veritat que aquest suport, aquesta empatia, aquesta solidaritat que hem estat rebent, que estem rebent, vull dir que ens sentim doncs això, tan ben acompanyats per tanta bona gent de Sabadell i de tot el país, doncs ens enforteix i que coi, aquí estem doncs això, per arribar fins al final, tirar-ho endavant i encara que ens costi, doncs al final el que volem tots, ja no només la família, sinó una bona part de la societat, és arribar fins al final i saber la veritat.
Joan Jubany, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres i que vagi molt bé. Salut.
Notícies migdia.
I aquesta tarda, com us dèiem en titular, se celebrarà l'últim ple ordinari del curs polític que tornarà a ser presencial per primer cop des de l'inici de la crisi sanitària del coronavirus. Serà una sessió llarga i feixuga que té molts punts a l'ordre del dia, entre els que poden influir més a la vida diària dels sabadellencs i a l'aprovació dels dos festius locals de l'any vinent. Ja podem avançar que la Salut serà el dilluns 10 de maig i que la Festa Major acabarà el dilluns 6 de setembre. Ens en dona tots els detalls el Pere Gallifa. Molt bon dia, Pere.
Bon dia. En matèria d'urbanisme es verificarà la modificació puntual del Pla General d'Ordenació de l'illa de cases entre els carrers Sant Pau i Zurbano. La intervenció té per objectiu expropiar els terrenys de l'actual gimnàs Llenes per incorporar prop de 800 metres quadrats a l'escola Miquel Martí i Pol i crear també una zona jardinada. En el mateix bloc de propostes hi haurà l'aprovació provisional del Pla de Millora Urbana de l'antic vapor Casanovas al davant de l'escola Illa. L'objectiu és que acabi acollint una residència privada per a gent gran. Pol Gibert és el portaveu del govern.
Aquesta rehabilitació del vapor Casanovas, que és una rehabilitació que està d'iniciativa privada, que és un element protegit i que s'acabarà fent una residència per a gent gran.
El ple també preveu aprovar les noves tarifes pels serveis funeraris per l'any 2020 i una modificació del contracte de programa amb Esmatza per incloure un canvi en la facturació d'uns vehicles que es van comprar el 2014 per valor de 15 milions d'euros. Segons la nova normativa, s'haurà de compensar també l'IVA del 10% sobre aquesta compra.
I si hem dit que el ple estaria farcit de punts a la part resolutiva, tampoc hi faltaran les mocions dels grups municipals.
N'hi haurà 6 dels grups municipals i una del casal Can Capablanca en col·laboració amb Sanitàries en Lluita per demanar una sanitat 100% pública. Pel que fa a les dels partits polítics, Ciutadans demana al govern que presenti el Pla d'Actuació Municipal 2020-2023 i el Pla Anual d'Actuació. Adrián Hernández, portaveu de la formació, n'ha explicat el perquè.
És un element molt important tant pel govern, pels grups municipals i per la ciutadania, per fiscalitzar i per saber quin és els objectius de govern, quin és el grau de compliment i en què estem gastant els recursos públics de l'Ajuntament de Sabadell.
El PSC també portarà una moció, tot i estar al govern. Serà perquè la Generalitat aixequi la suspensió dels ajuts del lloguer. Eloi Cortés és el regidor d'Acció Social.
Perquè no pot ser que hi hagi persones que puguin estar en una situació de disminució d'ingressos, que puguin tenir problemes per pagar el seu lloguer de la vivenda habitual i no puguin ni tan sols presentar la sol·licitud per un ajut d'aquest tipus. I, per altra banda, també demanem al govern de la Generalitat que ampliï els fons d'aquesta partida de la mateixa manera que han fet altres comunitats autònomes com Andalusia, com les Illes Canàries o com el País Valencià.
Junts per Sabadell vol que es defensi la viabilitat econòmica de les escoles bressol privades de la ciutat amb ajudes públiques, ho expressa la líder Lourdes Ciuró.
Que l'Ajuntament de Sabadell acompanyi a les escoles bressol privades a demanar i a poder vetllar perquè tots aquests recursos que el govern de Catalunya, el Departament d'Educació, ha anunciat que lliuraria per les privades, doncs primera, una banda, el pla de rescat, i que les escoles públiques de Sabadell se sentin privades, perdó, de Sabadell se sentin acompanyades a l'hora de reivindicar aquest pla de rescat, i també com els afectarà aquesta partida de 9 milions d'euros que ha anunciat el Departament d'Educació i que ha posat sobre la taula en benefici de les llars d'infants privades. Per tant, que no se sentin soles en la reivindicació.
També en matèria educativa, Esquerra demana que l'Ajuntament lluiti contra la segregació reservant places a les escoles menys segregades pels alumnes amb matrícula viva. La portaveu adjunta, Elia Soriano Costa, posa l'accent en com la crisi del coronavirus pot agreujar aquesta situació.
Quan hi ha una crisi d'aquestes característiques, els índexs que ja són molt elevats per raons alienes a les famílies creixen exponencialment. I el que intentem és reforçar els mecanismes que ja s'havien posat abans per intentar minimitzar el menys possible aquest repunt de segregació.
I la Crida vol repensar el model assistencialista del rebost solidari per una opció més cooperativista. Anna Lara és regidora de la formació.
Sin incorporar-hi doncs, diferents actors nous, entre ells doncs, les xarxes de suport que es venen donant des de fa anys, com per exemple algunes més vinculades a la PAC, que han generat xarxes alimentàries de suport i que per tant han de ser incloses dins d'aquest coneixement d'anàlisi, però també de resposta, i les xarxes de suport doncs, que hem conegut més recentment vinculades a la crisi, que també tenen un coneixement doncs, molt real del que està passant. No?
Finalment, PSC i Ciutadans demanaran que torni l'activitat ordinària als centres d'atenció primària i més inversió pels CAPs.
I a banda del ple municipal d'aquesta tarda, el pròxim 24 de juliol, n'hi ha previst un altre, en aquest cas extraordinari, per donar llum verd al pla de xoc post-Covid de l'Ajuntament de Sabadell, dotat amb 8 milions d'euros. A hores d'ara, l'executiu local continua estudiant les gairebé 1.000 propostes que els han fet arribar els partits polítics i els agents socials i econòmics de la ciutat per decidir quines s'inclouen i quines no. I encara en matèria política, Junts per Sabadell, a favor del retorn de l'oncologia pediàtrica al Taulí. La portaveu Lourdes Siuró s'ha mostrat contundent en una entrevista al Cafè de la Ràdio, en la qual ha afirmat que l'Hospital de Sabadell està prou preparat per oferir aquest servei de proximitat.
Sobretot posem èmfasi és en aquell servei de proximitat per a les famílies, el més immediat, també el servei de seguiment dels tractaments que puguin fer els infants i que, per tant, les famílies puguin fer-lo a la nostra ciutat, atès que el Parc Taulí és un hospital de referència, és un hospital que està més que preparat per poder fer aquests serveis i, evidentment, hi ha patologies doncs, que requereixen d'altres tractaments més intensius que, evidentment, tota la maquinària i tot el professional no els pots tenir aquí al propi Taulí, doncs necessàriament s'han de derivar a Vall d'Hebron, no? Però nosaltres estaríem a favor de que retornés aquesta oncologia pediàtrica, sobretot en aquests dos aspectes que per nosaltres són cabdals.
Siuró confia que el Consell de Govern del Taulí, sota la nova presidència de Mariona Creus, batalli per recuperar el servei desmantellat al gener de 2019.
En clau sanitària, la portaveu de Junts també ha instat l'Estat a transferir més recursos per al sistema sanitari públic i ha demanat que no es faci servir l'excusa de les retallades per atacar l'executiu català. Sobre la crisi de la Covid-19, Lourdes Siuró ha fet un balanç positiu de com s'ha gestionat fins ara, tot i que està a l'espera de conèixer el detall del pla de xoc que s'ha d'aprovar en un ple extraordinari el pròxim 24 de juliol. Ha destacat que el govern municipal hagi tingut en compte algunes de les seves propostes en matèria econòmica. De fet, la portaveu de Junts s'ha mostrat satisfeta de com la seva formació està incidint en la ciutat amb la incorporació de dos assessors per desenvolupar els programes Gran Via Ripoll i de projecció de ciutat. Per això, de moment, descarta entrar a l'executiu.
El fet de poder incidir en el govern actual que està en minoria, valorem que el govern hagi fet de la necessitat virtut i hagi vist en Junts per Sabadell una força que té doncs, un programa de govern molt interessant en projectes per a la ciutat i, de fet, així és el com els volem desenvolupar doncs, des de l'oposició, però donant un canvi de rumb, un canvi, una estructura de transformació a la ciutat que li cal després de tants i tants anys.
Més enllà de la ciutat, Siuró ha tancat files al voltant de la formació que liderà per Carles Puigdemont, que s'ha de constituir el pròxim 25 de juliol. No obstant això, ha declinat formar part de l'executiva del nou espai perquè ha dit la seva aspiració és únicament Sabadell.
I encara a l'òrbita municipal us expliquem que una setantena de treballadors interins de l'Ajuntament de Sabadell han presentat una instància per reclamar la regularització de la seva situació. El col·lectiu ha sol·licitat poder reunir-se amb l'alcaldessa Farrés per traslladar-li el seu malestar i demanar-li solucions. La petició passa perquè els interins que porten més de 5 anys passin a tenir un contracte indefinit.
Aquests treballadors s'han constituït en una plataforma per denunciar la seva situació. Apunten que 3 de cada 10 empleats del consistori són interins i argumenten que aquesta figura només s'hauria de fer servir en pics concrets de feina o en cas d'urgència, però no de forma estructural. Per millorar la seva condició laboral, una setantena dels més de 500 interins s'han unit per pressionar l'Ajuntament. El seu objectiu és que se'ls canviï el contracte per un d'indefinit. Ho explica el portaveu de la plataforma d'interins de Catalunya, Sabadell, Josep Maria Pérez.
No és que demanem que siguem funcionaris, no, perquè entenem que un funcionari de carrera pues, ha passat uns exàmens, no, i afortunadament pues, els ha aprovat. El que volem és que es consolidin persones, no es consolidin places. I llavors, els treballadors que estem en abús de llei ens considerin, com diu la sentència europea, de que siguem empleats fixes, vale? No de carrera, sinó en les mateixes condicions de mobilitat, no? De no mobilitat d'un funcionari de carrera, però sense ser funcionari de carrera.
Des de la plataforma asseguren que diverses resolucions europees i la d'un tribunal d'Alacant avalen la seva proposta. Un canvi en el contracte que asseguren que beneficia l'Ajuntament, que s'estalviarà indemnitzar aquests treballadors pel frau de llei que suposa portar tant de temps en aquesta situació d'interinatge.
Més notícies en format més breu. Repassem aquestes qüestions. A falta de 6 minuts per arribar al punt de les dues, el jutge ha ordenat presó preventiva comunicada i sense fiança per a 7 dels 26 detinguts d'un clan familiar que controlava el barri de la Mina, una operació en la qual es van fer escorcolls a Sabadell i Terrassa, entre d'altres punts de Catalunya.
L'organització recorria la violència i la intimidació per atemorir la ciutadania i operava l'àmbit d'influència del Besòs. El clan està presumptament involucrat en diverses baralles i tirotejos que haurien mantingut amb grups rivals els quals extorquien. El jutjat de Badalona manté la la causa oberta per delictes d'organització criminal contra la salut pública, robatori amb violència, robatori amb força, temptativa d'homicidi, tinença il·lícita d'armes, usurpació de funcions, extorsió, usurpació d'immobles i defraudació de fluids.
Una conductora es nega a sotmetre's al control d'alcoholèmia.
Els fets van passar a 2:15 de la nit quan el vehicle circulava pel carrer Serra d'en Camaró i la policia municipal li va demanar a la conductora sotmetre's a una prova d'alcoholèmia, la qual es va negar. El vehicle va ser retingut pels agents i la dona ha estat denunciada per un delicte contra la seguretat viària.
I acabem, Banc Sabadell posa en marxa un servei d'acompanyament dels clients d'assegurances a través de WhatsApp.
Es tracta d'un servei pioner que inclou tant l'atenció al client com les comunicacions sobre aspectes de l'assegurança o fins i tot els consells de prevenció als clients. El servei funciona a hores d'ara en format de prova pilot i es preveu que s'estengui a la resta de clients a les pròximes setmanes.
A Curbat entrenem a tot tipus de dones. Dones treballadores, mestresses de casa, mares, germanes, companyes. Uneix-te a la revolució del benestar després del confinament amb Curbat Sabadell. 30 minuts d'exercici dissenyats per tu. Posa't forta i sana amb nosaltres. Gimnàs femení Curbat.
Quins són els records més dolços? Els de l'estiu? I les fruites més dolces i saboroses? Les nostres. A Manlleu Origen som trending dolcing de la temporada amb els albercocs, préssecs, paraguaians, cireres... Més dolces i de collita pròpia. Troba-les a les nostres botigues a Manlleu Origen de Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Recta final de Notícies Migdia. L'obligatorietat de portar mascareta encara que es pugui garantir la distància de seguretat és ara en mans de Protecció Civil.
El Procicat ha de decidir si accepta la mesura que la consellera Alba Vergés ha proposat al Consell de Govern per tal d'endurir l'ús d'aquest equip de protecció individual. De fet, la portaveu del govern, Meritxell Budó, ha recordat que aquest element és clau per evitar que els rebrots s'estenguin.
Que el risc de rebrots i d'una segona onada hi era, perquè sempre hem estat explicant que el virus està aquí entre nosaltres i que, per tant, continua propagant-se i que hem de ser molt curosos i hem de ser molt conscients i molt responsables amb totes aquestes mesures que evitaran que ens transmetem els uns als altres aquest virus. I, per tant, aquesta insistència per part del govern de la distància, mans, mascareta, no?, com a mesures estrella, perquè ho són, mesures barrera per fer front a aquesta transmissió del virus.
Tot plegat quan s'ha produït 4 noves morts per Covid-19 a Catalunya en les últimes hores, Helena.
Segons les últimes dades del Departament de Salut, aquest repunt situa en el volum global de defuncions des de l'inici de la crisi en les 12.596. Pel que fa al nombre de contagis, se n'han detectat 267 nous en les últimes 24 hores, 91 més que en el darrer balanç, i el total és de 73.597. A tot això, el Segrià ha sumat 74 positius nous per Covid-19 en les últimes 24 hores i n'acumula 2.615 des de l'inici de la pandèmia.
L'economia espanyola es contraurà gairebé un 11% durant el 2020, segons la Comissió Europea.
Brussel·les empitjora així les previsions de creixement per l'Estat. Itàlia, Espanya i França seran els tres països amb una caiguda més gran del producte interior brut, mentre que a tota l'eurozona l'economia es contraurà un 8,7%.
D'altra banda, l'OCDE ha previst que les xifres d'atur tanquin any situant-se al voltant del 20% si hi ha, sobretot, nous rebrots de la malaltia. I també avui tenim novetats sobre la investigació del coronavirus. El Centre de Medicina, basada en l'evidència de la Universitat d'Oxford, ha analitzat que l'origen de la Covid-19 podria ser un virus en estat latent, present en diferents parts del món i que hauria eclosionat quan les condicions ambientals li han estat favorables.
D'aquesta manera es descartaria la versió que imparava fins ara, que deia que hauria aparegut a la Xina. Asseguren que hi ha estudis que demostrarien que ja era present abans tant a Europa i Amèrica. Entre d'altres, l'equip d'investigació ha agafat la referència de l'estudi fet a la Universitat de Barcelona que demostrava restes de coronavirus en aigües residuals al febrer del 2019. A més de l'estudi de les aigües residuals de Barcelona, científics italians també van trobar restes de coronavirus en mostres de Milà i Turí de mitjans de desembre del 2019, setmanes abans que es detectés el primer cas a Itàlia. I encara altres investigacions han identificat el virus al Brasil el mes de novembre també de l'any passat.
Menys d'un minut per arribar al punt de les dues. Marxem. Posem aquí el punt final a Notícies Migdia d'avui que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, radiosabadell.fm, també a través de les xarxes socials i a partir de les 7 del vespre amb una nova edició del Notícies Vespre. Ara arriba tota la informació esportiva. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.